Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Doncs ja són les 10 del matí. A aquesta hora actualitzem tota la informació perquè el ministre de Sanitat, Salvador Illa, defensa a aquesta hora al Congrés la pròrroga de l'estat d'alarma actual almenys durant 4 mesos, prorrogables a 2 mesos més. És l'acord al que va arribar ahir dimecres al PSOE amb Esquerra Republicana per encarrilar la pròrroga, tot i que a última hora el Partit Popular va anunciar que s'abstindrà. Sí que hi votaran a favor el PNB i el PDeCAT, mentre que els republicans i Junts per Catalunya no han aclarit el sentit del seu vot. El president espanyol Pedro Sánchez escolta Illa des del seu escó i és que la Moncloa decidit que fes un pas al costat en aquest debat i donar protagonisme al mateix ministre de Sanitat. Hi ha 24 hores de retard, però ja està en marxa el termini perquè el sector de la restauració, els centres d'estètica i bellesa, demanin ajuts directes al govern. La Generalitat activa així una línia de 40 milions d'euros per recompensar aquests sectors, els més afectats de les darreres restriccions per frenar la pandèmia. Estava previst que el termini comencés aquest dimecres, però una incidència tècnica en el portal dels tràmits ha obligat a ajornar-ho fins aquest dijous 29 d'octubre a partir de les 9 del matí. I el govern català anuncia avui noves mesures contra la Covid-19. La Generalitat contempla un confinament perimetral de tot el país o bé per municipis. Les dues opcions estan sobre la taula per tal de doblegar la corba de contagis. Es descartaria, doncs, el confinament domiciliari, ja que l'estat d'alarma no ho empara i davant la probable negativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les mesures es podrien aprovar aquest dijous, com dèiem, i podrien entrar en vigor divendres. No es descarten, però, altres mesures per contenir la propagació de la Covid. I és que França i Alemanya també apliquen mesures més restrictives. Emmanuel Macron confina tot França, que entrarà en vigor demà i no afectarà les escoles, i inclourà el tancament d'alguns treballs considerats no essencials, entre els quals ha inclòs gran part del comerç i els bars i restaurants. Alhora, Angela Merkel decretava el tancament durant un mes de bars, restaurants, teatres i cinemes. I finalment, l'arquebisbat de Barcelona impulsa un nou servei d'atenció al dol i la malaltia. La iniciativa és fruit de l'evolució dels serveis d'atenció endegats per la crisi del Covid-19 i vol acompanyar el dolor de les persones en els seus processos de pèrdua. Nosaltres que ho deixem aquí, més informació quan siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
¿Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 5 minuts del matí. Esteu escoltant... Esteu escoltant? A que sí, esteu escoltant? Sí, eh? Des d'on? Des d'on esteu escoltant? 50, sí, clar. Vinga, tira.
Winters. Sergi Mas.
Què tal, família? No saps mai. Ho he dit algun cop, eh? No saps mai qui hi ha a l'altra banda. No saps mai qui hi ha a l'altre costat. No ho saps mai. És que no ho saps. No ho saps. Qui està? Qui està pendent? Qui no està pendent? Qui cau ara per casualitat? Benvingut siguis. Benvinguda siguis. Qui cau ara? Qui està un taxi? El taxi està col·locant emissores. A veure, me voy al final del dial. A veure. Pam! Ai, mira, el Mas. És calvo, este senyor, no? Sí, sí, sí. Que està en Ràdio Estel? Sí, sí, sí. Aviam de què parla. A veure. Bueno. És una curiositat que sempre... Històricament, eh? Mira que fa 37 anys que em dedico a això, i està aquí, no faré la resta. Sempre tinc moltíssima curiositat per veure qui hi ha a l'altra banda. Qui està a l'altra banda? Qui et té, perquè això no ho saps, qui et té com una religió? Qui et té com una teràpia? Mira, jo estic passant això, jo em passa això, però escoltar aquest home o veure aquest programa... o tenir aquesta referència diària, em dóna aire, em dóna pau, em tranquil·litza. I sempre hem tingut curiositat per saber què. Per saber què. I algunes vegades hem tingut el feedback. Tu, més o menys, quan fas un programa ja saps si el programa el dia següent està al carrer, especialment la tele, que és molt ràpida, la ràdio és força més lenta... Típica història, no? Típica frase dels directors d'emissores. La ràdio és una marató, no és una carrera de velocitat. Sí, ho sabem. Sí, sí. No és una carrera de 100 metres, ja ho sabem. La ràdio és una marató. Sí, sí. Marathon man. Marathon woman. Però, ostres, menys excepcions comptades, llevat que quan obres telèfon, sí, ens voleu trucar, vinga, 93409, sí, d'acord, ja saps. I a mi m'apassiona això de... Bon dia. Des d'on truques? Des de Vic. Oh. Perquè hi ha una persona, que d'entre totes les seves obligacions diàries i voluntats diàries, diu, ostres, les 10, poso el Mas, poso Ràdio Estel, aviam què diu, aviam amb qui parla. Sí, perquè crec que fa unes entrevistes que... Mira, no ho sé, hi ha dies que no, hi ha dies que sí. Bueno, aquesta curiositat, aquesta persona... Ostres, jo no ho sé perquè no es comunica amb mi i ho fa de forma anònima. Ves a saber si ara està a la cuina preparant, jo què sé, uns entrepans per fer... No ho sé. Però això, ostres, sempre he sentit curiositat i sempre he tingut la necessitat d'agrair personalment. I, ostres, gràcies, eh? Gràcies perquè, no ho sé... Recordo èpoques que jo he fet televisió a la nit, que al tornar a casa, jo venia amb el meu cotxe i anava per l'autopista o alguna carretera, els platós de les televisions no acostumen a estar a les ciutats, estan fora de les ciutats. TV3, Televisió Espanyola, a Madrid doncs estan a Tres Cantos, que és com Sabadell, és un poble a 20 quilòmetres de Madrid i és una ciutat de la imatge. Només hi ha platós, especialment per Movistar Plus. També està Vodafone, però bueno, en principi Vodafone l'apartem. I quan tornava a casa, mirava les finestres dels edificis de poblacions properes a la ciutat, i ja quan entrava a la ciutat veia aquelles llums enceses a diferents habitacions, indrets, habitatges, pensava, ostres, potser avui has estat aquí i no ho saps. Potser la persona que avui t'ha vist no li diu a ningú perquè li fa vergonya dir que et veu, Sergi, o perquè li fa cosa, o perquè... No sé. Potser la teva feina, que tu entens com un entreteniment, hi ha gent que la té com una teràpia. Ostres, mira, jo veig aquest home... parlo de mi perquè sóc jo qui fa aquest programa, però m'estic referint a qualsevol dels comunicadors que fa ràdio, televisió, YouTube. No saps mai el motiu si no acabes parlant amb aquesta persona. No saps mai el motiu pel qual et veu. I em feia curiositat i em posava content. De debò, em posava content el fet de dir, mira, hi ha una llumeta posada, hi ha això. Potser avui t'han vist i has fet feliç aquesta persona. Quan tu fas un programa, que a veure, no ens enganyem, tu el fas per diners. En aquest cas perquè ens apassiona la feina, ens apassiona la professió, ens apassiona l'ofici i ens agrada moltíssim comunicar. Ja. Però aquella sensació de passar per un lloc i dir, ostres, aquella llum, al costat de la llum hi ha una persona que potser sí o potser no, t'ha vist i ha decidit, vaig a veure què m'ofereix aquest home, aquest Sergi, perquè jo em pugui oblidar del que està dient, del que m'envolta, dels problemes que tinc. És allò que un dia em va dir Xavier Sardà, que diu, bueno, este programa no interessa, però entretiene. Bueno, a mi m'agradaria que tingués les dues vessants. Mira, el teu programa m'interessa, em dona continguts i m'entreté. Si et quedes només amb la pestanya d'entretenedor, bueno, gràcies de res. Si interessa, no està malament. Però al treballar una televisió privada, en Sardà em deia, tu no, tu tira. Entretiene, asunto resuelto. Tu no has de cultivar la gent. Home, sí que m'agradaria poder desenvolupar algun tipus de coneixement que jo pugui tenir sobre una determinada matèria. Sí que m'encantaria, però si no és el cas, ja està. Total, que esteu aquí, a 50, esteu bé? Esteu asseguts? Esteu a la cuina? Esteu al cotxe? Esteu amb uns... Ai, anava a dir Walmans. Oh, que 50 és això? Uns Walmans. Com es diu ara? Un MP3. Bueno, ja, però l'MP3 és un catxarro, no és un auricular. Esteu pel carrer escoltant aquest missatge? Ja no sé com dir ni com delimitar les funcions. No ho sé. Escolta, si voleu fer-ho saber, li truqueu al Toni, que ell amablement, molt amablement, us agafarà el telèfon. 93-409-2771. 93-409-2771. Toni, el tècnic, digue'l al Sergi que estic a Vic, que sóc al Perelló, que sóc a Lleida, que sóc a Andorra, que estic al seu barri. Digue-li això, ja està. No cal passar per antena. Jo entenc que hi ha aquesta percepció dels nervis. Entenc que hi ha aquesta percepció dels nervis. A dir, oi, parlar per la ràdio, quins nervis. Què passarà? No passa res. Clar, jo que veig això com un entreteniment i com una eina, i com una passió i com una vocació, perquè jo també trucava quan era nen, a les ràdios. Jo també trucava i jo també em posava molt nerviós quan agafava línia i ai, i et faltava l'aire. Ai, i ara què dic? Hola, buenos días. Jo també era d'aquests, eh? No passa res. Però bueno, veig el Toni que està parlant per telèfon i, clar, diu que no vol passar. Correcte, és que no cal que passin, no cal. No vull passar una mala estona, no vull que passeu una mala estona per dir ai. Ha dit que sí, ha dit que no. Rosa d'Hospitalet, que està molt contenta. Veus? Ja està. Jo amb això, jo sé que hi ha una persona, una, tenim una, Hospitalet, que està feliç i que això li serveix d'entreteniment o de teràpia. És igual. I després de la torra que us estic potent, anava a dir torra, però tal i com està el pati, igual venen els russos.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93-409-2771 o bé 93-409-2772.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich, you feel like a nice entertainment.
Senyor Jordi Mavres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Deixa'm dir-te que ens ha trucat també Montserrat des de Barcelona, que ens està escoltant mentre fa panellets.
Caram, podria deixar caure alguns, eh?
Això és la primera pregunta i la primera reflexió que tenim. Que bé, Montserrat, que bé, que bé, que bé, que bé. Que no perdem mai aquestes tradicions, eh? Més que res perquè per comprar panellets has d'anar a un banc a pagar una hipoteca, a demanar una hipoteca. Tot sigui, amb tot el respecte pel gremis de pastissers i forners de Barcelona, que encara es queixaran. No sé si amb raó o no. Però, bueno, veus, va tot lligat. Panellets costen diners. Sí. Ah, Roser de Vallirana. Gràcies, Roser. Carai, quantes fèmines, quantes dones. Gràcies, Roser, un petó gran. I gràcies per respectar aquest fet de no entrar per antena, que a mi m'apassiona, eh? A mi m'apassiona. Però hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no. Jordi Mavres.
Bon dia.
Demanarem una hipoteca per comprar panellets?
No. Jo crec que
un crèdit.
Al final els podrem fer a casa.
Bueno, com la Roser, mira que bé.
Exacte.
Mira, mira. Sí, sí, segueixen trucant, eh? 93-409-2771. Què dius? Què expliques?
Doncs pues mira, explico que justament amb la música que tenim de sintonia del programa, que és Money Money, de... del programa...
Cabaret.
Del Cabaret.
Sí.
Doncs bé, avui ens acompanya una persona que és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Olé.
Que és el senyor Anton Gasol. Senyor Gasol, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Què
bon
tal? Què tal, senyor Gasol? Bon dia. Aquí estem, parlant de panellets i del preu dels panellets.
Home, jo tenia la il·lusió de que parlaria amb el president Montilla.
Que... Bueno, li puc avisar, eh? Li puc avisar. Que passa que jo crec que em va dir ell, el bo, el genuí, el de veritat, no el trampós. Doncs em va dir que s'estava retirant mica en mica de la vida pública.
No, bueno, felicitats perquè ets un periodista d'excepció, Sergi Mas, i jo crec que tothom que t'ha vist i que t'escolta i tal, doncs jo crec que t'admira perquè estàs connectant molt bé amb la humanitat, no?, amb la persona.
M'agrada molt aquesta definició, m'agrada molt aquesta definició. Gràcies, gràcies de debò i de tot cor.
Doncs el senyor Gasol, si em permeteu, direm que és el degà del col·legi des de setembre del 2018, És doctor en Economia i Empresa per la UB i diplomat en Comunitats Europees. Està especialitat en el sistema financer. És col·laborador acadèmic de l'Institut d'Estudis Financers, de l'IEF.
Ah.
I consultor i analista econòmic financer, així com autor de diversos llibres en temàtica financera i bancària. Benvingut i moltes gràcies de veritat per ser amb nosaltres, senyor Gasol.
Oh, moltíssimes gràcies i jo també us dic que Radio Estel és... Us diria que Ràdio Estel és la ràdio de capçalera meva.
Perdó. Ah, sí?
Sí, sí. I fins al punt de que és bastant singular, però ha fet referència al Jordi Mavres a la meva tesi doctoral, que la vaig fer ja de bastant ganàpia.
Sí.
I a la tesi pròpiament, que després es va publicar en forma de llibre, però a la tesi, o sigui, el document de la tesi, a part de la meva dona i alguns agraïments, hi ha el capítol d'agraïments i figura Ràdio Estel.
Què dius?
Durant els anys de la meva tesi, que són uns quants anys, me va acompanyar i m'agradava molt la programació que feia. Jo sóc una persona d'inspiració cristiana, per tant, les laudes, l'Àngelus, les completes, m'encantaven. La poesia, un tas de poesia que es feia en aquell moment, que anava canviant d'hora, però
sí. Estava
un tas de poesia. I després la música, encertadíssima i variadíssima. La música és una de les coses que encara ara, amb nits dificultoses... Tor de nit.
Carai.
Molt bé.
Quan ens falti un cap de programes, ja sabem. Mare de Déu, que bé. Agraïdíssim, de debò ho dic, no sempre. Jo ja he fet el dia, Jordi Mavres, jo ja he fet el dia.
Sí?
Ja he fet el dia, sí,
home,
ja estic content.
No podem deixar pas.
No, home, no, però començar així el dia i començar així el programa, ens ha trucat Consol, de Barcelona, que està supercontenta, eh? I Pilar des del cotxe,
Bueno, i després...
Que comprarà els panellets que amb ella li surten malament. Bé, fantàstic. Ara sí, parlem de coses també interessants.
Senyor Gasol, bon dia. Una cosa, imagino que deu ser un autèntic orgull ser el degà d'un dels col·legis professionals més rellevants de Catalunya, no?
Tu diràs, clar.
Bueno, pues, he de dir que sí. Jo diria que si el meu pare ho hagués pogut saber, pues, segurament estaria content, perquè jo sóc... originari d'un poble petit de les Garrigues, de Cervià de les Garrigues.
Sí.
I el meu pare em deia una cosa... Escolta, ja veus com van les coses de pagès, i especialment al secà. I em deia una cosa que sempre m'ha quedat gravada, i diu, jo crec que aquí no hi ha massa per vindre, el mestre em diu que sembla que ve, vals força per estudiar, potser valdria la pena que estudiessis i t'anessis. Perquè diu, els pagesos, diu, qui tindria la inversió exposada a la intempèrie? Quin empresari tindria la seva inversió exposada a la intempèrie?
Sí.
Amb una paraula que m'agradava molt, exposada a les inclemències del temps. Mm. Fred, calor, sequera, etc. Diu, i el fruit, quan el reculls, el preu el posen els intermediaris. Com dient, escolta, tens no està massa ben protegit...
Tu no manes amb res. No
tens un valor, però no el domines, eh?
Exacte. Sí, sí.
Clar.
Bueno, la pregunta que em deia el Jordi Mavres, home, però sí, se sent orgullós una persona que ha fet econòmica, que ha estudiat aquesta disciplina acadèmica i que després resulta que la professió, el col·legi que t'acull, resulta que som nosaltres gairebé 8.000 col·legiats i uns 1.500 despatxos associats, perquè el col·legi és Col·legi d'Economistes de Catalunya. De Catalunya. Tenim seus territorials de cadascuna de les capitals de província, però el col·legi és de Catalunya, no com ara el d'advocats que hi ha al Col·legi de Barcelona,
sí,
de diferents ciutats i tal. No, aquest és de Catalunya i des de fa moltes dècades. Després, una de les coses bones que fa des de l'any, finals de l'any 13, vam fer és un edifici de nova planta, cosa que a nivell corporatiu em sembla que des del Col·legi d'Arquitectes, que està a la plaça Nova, davant de la catedral,
sí,
se n'ha fet cap altre, i el Col·legi d'Economistes tenim la seu a la plaça Gala Placídia, aquella mena de petit boulevard que hi ha entre el Mercat de la Llibertat i el que és pròpiament Via Augusta, allà hi ha la seu nova del Col·legi d'Economistes de Catalunya, un edifici de nova construcció, a més amb un disseny molt agradable, i això ha fet que tinguéssim encara molta més visibilitat, i també vam fer ens vam fusionar amb el Col·legi de Mercantils, que era el que abans estudiava, peritatge i mercantil,
sí,
i ara som un col·legi, bueno, ja érem el Col·legi d'Economistes de Catalunya, però diríem reforçats pel fet de que ens hem unificat amb mercantils i amb una gran visibilitat perquè tenim una seu social, encara que ara el tema presencial doncs és complicat i jo estic parlant des de casa meva, però que aquesta seu ens ha donat també molta més visibilitat i tenim també seus a cadascuna de les capitals, com deia, de província. Per tant, ser la persona que està al capdavant d'una junta de govern que governa aquest col·legi, i és gratificant perquè el col·legi, precisament el que té és que les iniciatives acostumen a anar de baix a dalt, no és un ordena y mando, sinó que el Col·legi d'Economistes, a part d'això que he dit, dels col·legiats, i resulta que fa moltíssimes activitats. I una de les coses que té, això que deia de baix a dalt, és que té comissions. O sigui, qualsevol que tingui una iniciativa pot organitzar una comissió o un grup de treball, i el col·legi en tenim, doncs, estem de l'ordre de gairebé 40 comissions de treball, des de diferents àmbits. Jo convido que si algú té curiositat, per exemple, durant la pandèmia... No, encara hi estem ficats, però durant el confinament que hi va haver, la primera fase, nosaltres vam estar molt a prop, no només dels col·legiats, que també, sinó de la societat en general. I si un té curiositat, allà dintre hi tenim penjades 100 i algo de càpsules de 5 minuts des de diferents posicions i coneixements, i vam mantenir informada a la gent i a la professió de tot el que anava apareixent, de disposicions, però també de reflexions, webinars gratuïts per parlar de les coses que en aquell moment ens preocupaven, i ara continuem fent. La prova és que nosaltres, per exemple, en un any, estem fent de l'ordre de entre 150 o 200 actes presencials quan es podia, amb milers d'assistents, i també ara, cada vegada més, estem fent actes per videoconferència i, per tant, i també l'ensenyament. I una de les coses molt potents que té és una aula de formació.
Això anava a dir que, entre les coses i serveis que presteu als vostres col·legiats, ja està tot això que heu dit, i, evidentment, la formació, actualització, feu fòrums i demés, però hi ha una qüestió que celebreu una vegada a l'any, que és la Jornada dels Economistes, i que, si no m'equivoco, enguany farà el 25 aniversari, o la 25a vegada que es realitza.
Jornada dels economistes.
I això és una jornada realment espectacular per la importància de l'acte, de la gent que hi acudeix, del nivell de la gent que hi acudeix. Què teniu previst per enguany amb el model que estem tenint?
Bueno, la jornada, tu has dit molt bé, Jordi, enguany és la 25a edició de la jornada. La jornada la fem a Barcelona, és la principal i diríem la més multitudinària, i dura tot un matí intens, i després també la fem a cadascuna de les seus amb un format de capvespre. I quan se podia, després de 7 a 9, i
sí,
sopar, una cerimònia i tal. I una altra cosa que també fèiem és el que en dèiem el sopar dels economistes a Barcelona. Mm-hmm. Enguany tot això s'ha vist canviat, ho farem tot online, mm-hmm, però ho farem igual. No, el que no haurà pogut fer la pandèmia és privar-nos de lo que era tradicional el Col·legi d'Economistes de continuar fent-ho. I per tant els continguts i tot el que fem serà igual. L'únic en lloc de fer-ho presencial, ho farem telemàticament.
Mm-hmm. I una cosa...
Perquè això és una altra de les coses que fa el Col·legi d'Economistes, jo crec que és una mica distintiva de molts altres col·legis professionals. Primera, la col·legiació no és obligatòria. Per tant, les persones que estan col·legiades
sí,
ho fan perquè volen, no perquè l'exercici de la seva professió els obligui a fer-ho com ara el Col·legi d'Advocats, per dir alguna cosa.
Mm-hmm. És a dir, poden estar llicenciats en econòmiques o no? O és obligatori?
Bueno, tenim també la figura del que en diem associat, i per tant també persones d'altres disciplines o que han fet altres estudis també poden ser membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya com associats al col·legi. No són col·legiats de ple dret en l'exercici de la professió, perquè no tenen aquesta professió, la d'economia i empresa, economia i empresa.
Sí, sí, sí.
Però sí, està oberta. I això és el que me dona peu, això que diu Sergi, sí, perquè el col·legi és molt obert, és molt poc corporativista, de tal manera que això està obert a moltes altres disciplines. Fa un parell d'anys nosaltres vam fer el tercer Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, el tercer, en dècades, amb 30 anys... 30 anys n'ha fet només 3.
Oh, yeah.
Vam fer el tercer congrés i estava obert a tothom, a totes les disciplines vam fer... Va ser espectacular. Però la jornada, que és el que diu el Jordi, convido que si algú té curiositat, perquè l'altra cosa que té és que no només fem serveis a la professió,
sí,
sinó que nosaltres mirem de fer, de prestar serveis i difusió de coneixement i reunions i activitats obertes pel conjunt de la societat. El nostre lema del Col·legi d'Economistes diu el servei de l'economia i de l'empresa per extensió a la societat en la qual estem inserits.
Sí, perquè això ens abarca a tothom, eh? Economia, o sigui, no hi ha cap projecte que no tingui un euro com a visualització d'un projecte definitiu. És a dir, economia és la base.
Sí, sí. Pues jo convido a que la gent que tingui una mica de curiositat entri, simplement només que posi Jornada dels Economistes.
Sí.
Ja sortirà.
Quin dia és?
Jornada dels 25, i aleshores allà dintre hi és tot, l'INI, el programa, les sessions a les seus, la inscripció facilíssima,
sí,
obert a tothom, gratuït, online, i no només gratuït enguany que és online, sinó quan és presencial també. I per tant tothom pot participar d'això. Una de les coses que tenim sempre interès és que, a part de sessions, és com si fos un petit congrés, en el cas de Barcelona.
Sí.
Enguany, d'una manera també bastant singular, perquè teníem previst, tot això ho tenim previst des de fa molts mesos, abans de que el virus s'escampés, i per tant no sabíem ni de l'existència del Covid-19, estava previst fer-ho a la Facultat d'Economia i Empresa i el dissabte, dissabte 7 de novembre. El del dissabte, doncs vam dir perquè, escolta, la gent no té en aquell moment... I el lema, cada any posem un lema.
Sí.
Un dels vídeos que apareixeran d'aquests 25 anys són els lemes que any rere any han posat a la jornada. El lema d'enguany,
sí,
pensat ja des de fa molts mesos, és joves i futur. I una tríada de coses que interessen d'una manera especial als joves, que és formació, ocupació i emancipació. És a dir, els joves de cara al futur, quin tipus de formació, quin tipus d'educació, quin tipus d'ensenyaments, quin tipus d'entrenament rebran, quina facilitat o no tindran d'ocupació, quin tipus d'ocupació, d'activitat laboral, empresarial, autònom, etc. I tot això els permetrà emancipar-se, poder formar una família i tal. Bueno, doncs aquesta tríada enguany està pensada pels joves i el seu futur. Després també n'hi ha a Girona el 26 de novembre, a Lleida el 12 de novembre, a Tarragona el 5 de novembre, que és el que s'estrenarà. Per tant, obert a tothom, gratuït. Ja, en el cas de Barcelona, doncs, ja fem dues tandes de 7 sessions simultànies sobre diferents aspectes.
Sí.
Val la pena que tingui una mica de curiositat s'ho miri. Aspectes que tenen a veure amb l'empresariat, amb la dona, amb l'emancipació, bueno, 7 sessions i 7 sessions més, és a dir, 14 sessions i després una jornada inaugural que hi participen les institucions. A la sessió inaugural hi haurà el conseller d'Economia, d'Empresa i Coneixement, perdó, i després també els representants de l'Ajuntament, de la Diputació, del Consell General d'Economistes d'Espanya.
Tot això a la web de, al lloc web del Col·legi d'Economistes, eh?
Jornada Economistes.
Sí.
A veure, ho dic exacte, però és que només que posés un jornadaeconomistes.cat.
Ah, molt bé, perfecte, queda clar, queda clar. Queda clar, queda clar. M'agrada aquest tema de dineritos, eh, Jordi Mavras? Sí, m'agrada aquest tema de dineritos.
És un tema apassionant, sí. I a més el tema dels números sempre és apassionant. I amb el senyor Gasol, que a més doncs, és un especialista en el sistema financer, si em permet li faré una pregunta d'aquelles de... Esta tenia que salir.
Sí.
Com veieu la situació de les entitats financeres amb l'entorn que ens estem movent en aquest moment?
Bueno, la situació de les entitats financeres és un tipus d'activitat que també està en transformació. Si féssim alguna referència, és veritat que el sector automobilístic està en transformació.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, sí.
I, doncs ara hi haurà un altre tipus de mobilitat, un altre tipus d'energia que els farà moure, en lloc de... Doncs, bueno, doncs el sector financer està també en aquesta fase de transformació. M'ha agradat al començament quan deia... cabaret, no? Escolta, el diner ve de molt antic, no? Money, 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 ve
sí.
De molt antic. Aleshores, els intermediaris financers fan una funció que precisament el que fan és canalitzar l'estalvi cap a la inversió productiva. Això és la definició més elemental. Això no es pot fer, diríem, per trueque, per canvi, perquè seria ineficient, i per tant els intermediaris financers, els bancs, bàsicament, la seva funció principal és canalitzar estalvi cap a la inversió. Aleshores, fan coses que són rellevants. Transformen petites quantitats de diner que la gent diposita, llibretes o tal, amb grans crèdits. Aquesta transformació de quantitat només la pot fer un intermediari financer. Transformen també quantitats, com acabo de dir, però també transformen terminis. Una persona pot tenir una llibreta a la vista i, en canvi, tu fas un crèdit, a la millor, a 30 anys o 20 anys. També transformen terminis. Són capaços de coses que estan a curt termini poder-les deixar a llarg termini. I d'una altra transformació que fan també interessant és el tipus d'interès. Tu, a la millor, pots tenir un tipus d'interès fix abans, ara perquè tot està a zero o negatius o tal, però un tipus d'interès, per exemple, amb una llibreta a termini, i aquell tipus d'interès és fix, en principi de per sempre, o altres productes, i en canvi tu pots fer un crèdit a tipus d'interès variable. Per tant, aquestes tres transformacions, quantitats, terminis i tipus d'interès, són pròpies del sistema financer, i per tant això... Ara l'altra cosa és... si es desvien d'aquesta activitat principal. Bueno, això és un altre tema. Com està el sistema? Pues dic en transformació, perquè apareixen noves maneres de fer aquesta activitat, i ja s'està veient tot el que són les fintechs, la digitalització, i no cal dir també l'aparició de monedes...
Bueno...
digitals.
Bueno, no sé com acabarem això, perquè jo no tinc formació econòmica, però no sé com acabarem. De les formes de pagament, sí, de les monedes de fa molts segles, hem passat als bitllets, ara sembla que estem passant al plàstic, del plàstic ja paguem, jo últimament ja pago tot amb el rellotge, que sembla que no ho paguis, però ho pagues. Acosto el rellotge a una màquina i ja pagues, i ja està. I dic, oh, que bé, no he pagat, però bueno, com a mínim, quan menys contacte tinc amb els diners, crec que com a mínim millor, especialment per la pandèmia. Però el que ens espera, encara, el que ens espera. Sí que m'agradaria que en aquest cas, i com a coneixedor de l'audiència que té aquest programa i en general Radio Estel, vull ser molt curós al dir això, un tracte pel preferent a les persones grans d'algunes entitats financeres, perquè està molt bé prioritzar vies de negoci, obrir les oficines a gent jove, gent amb projectes, gent amb talent, però i la persona que té 60, 70 anys, que deixa els estalvis allà tota la vida i que no li parlis de fintech, no li parli... Clar, trobo a faltar un mini apropament a aquest tipus de sector, que és molt nombrós i que ha deixat per instint i està deixant tots els estalvis de la seva vida. És això.
M'agrada molt que em facis aquesta observació, la trobo oportuna. Vagi pel davant de que jo, tot i que ja sóc veterano, estic pensant que el món va cap a, diríem, l'eliminació del diner físic,
sí,
entre altres raons, perquè també afavoreix
sí.
l'il·lusió fiscal i el tràfic,
sí.
Per tant, també té coses bones. La il·lusió de la desaparició del diner físic jo crec que serà una realitat,
sí,
més o menys, amb un horitzó relativament més o menys curt. El tema de que probablement hi hagi, de que els bancs no siguin els monopolis, diríem, de l'administració dels recursos dels clients, sigui de l'estalvi,
sí,
també apareixerà. Probablement seran els propis bancs centrals que també els clients, o sigui, les persones hi podran deixar els seus dipòsits, els seus estalvis, i no caldrà que hi hagi aquests intermediaris, és possible. I també l'aparició de criptomonedes.
Ai, ai.
Una plataforma sobre internet, que és la blockchain, que permet una altra, és com una nova capa sobre internet. Vagi per endavant tot això que acabo de dir, que
sí,
crec que és el futur en un horitzó més o menys curt o llarg. Dependrà de la intensitat. Però m'agrada l'observació que jo particularment, i no fa gaires dies, he tingut una conversa amb una persona de les més rellevants, per no dir la més rellevant, en el sistema financer espanyol.
Carai.
Precisament perquè, bueno, perquè jo he treballat en aquesta professió, precisament perquè coincideixo plenament en que, malgrat tot això que acabo de dir,
sí,
inclusió financera. I inclusió financera vol dir que totes les persones, de qualsevol edat i condició i qualsevol lloc on estiguin residint, petits pobles, ara això que se'n diu l'Espanya deserta o de tal, doncs a tots aquests llocs hi ha d'haver la possibilitat que aquestes persones puguin satisfer les seves necessitats des del punt de vista financer, dipositar els estalvis,
totalment,
treure diners, fer operacions, etc. Jo ara no tenim temps ni tal, però tinc precisament una proposta que jo crec que és, pot ser interessant, perquè aquesta inclusió financera estigui a tots els petits pobles. Pensi que dels milers de pobles que hi ha a Espanya, i a Catalunya n'hi ha de l'ordre d'uns 1.000, resulta que hi ha un percentatge de la població molt elevat que té oficines i que, per tant, té els serveis relativament a prop, un percentatge molt elevat, no sé si és del 85% o del 90% o més, però, en canvi, la meitat dels pobles d'Espanya no tenen cap oficina financera.
Ai, Déu.
Per tant, han de desplaçar d'un lloc a un altre, i això anirà a més.
Sí, anirà a més. Jordi Mabras, em queda un minutet.
Una proposició que crec que pot ser la clau de volta d'això que acabes de posar.
Sí.
Sí, precisament per afavorir aquesta inclusió financera.
Doncs, en principi, senyor Gasol, li agraïm moltíssim que ens hagi prestat aquests minuts del seu temps. Jo penso que és bo de que el col·legi es coneixi amb tota la seva amplitud, perquè és una entitat oberta, com molt bé dieu, i això s'ha de saber perquè potser no n'érem conscients, i per tant s'ha d'aprofitar. I aprofitar-ho és bo pel col·legi i és bo per la societat.
Hi ha entrevistes que són entrevistes, hi ha entrevistes que són xerrades, hi ha entrevistes que són lliçons. Hem tingut el cas de l'últim apartat, lliçons.
Una autèntica lliçó del doctor Gasol.
Gràcies, doctor. Bon dia.
Per aquest programa tan excel·lent que feu.
Bon dia.
Gràcies.
Adéu, adéu. Ha trucat moltíssima gent. Gràcies, Jordi Mabras.
De res, a tu, Sergi.
Ha trucat moltíssima gent. Ens ha trucat Maria Ibáñez, que és un programa sentimental, gràcies, Maria. Núria San Juan de Terrassa, 88 euros al quilo de pinyons. I més gent, però que ara, com que tenim la sèrie de Mas Europa, m'agradaria que l'escoltéssiu amb tot el carinyo. Gràcies, família. El programa continua, fins les 11 del matí.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'IS és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar La Vocal de l'IS al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem 4 sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Música.
Us donem la benvinguda a Mars Europa, un espai setmanal didàctic i de proximitat sobre la Unió Europea ofert per les representacions de les institucions europees a Barcelona. Comencem Mars Europa. Condueix Sergi Mas.
Sabies que al juliol de 2021 quedarà prohibida la venda de plàstics d'un sol ús a la Unió Europea? Desapareixeran productes com ara coberts i plats de plàstic, canyetes, bastonets de cotó per les orelles, pals de plàstic per sostenir globus i envasos de menjar ràpid. Cada any, els europeus generem més de 25 milions de tones de residus de plàstic, però d'aquest volum, menys del 30% s'acaba reciclant. Amb la seva estratègia del plàstic, la Unió Europea vol revertir aquesta tendència, reduir els residus de plàstic i donar un impuls a la indústria dels plàstics reciclats. Avui, doncs, parlarem de medi ambient i també d'una figura clau en l'engranatge de les institucions europees, els intèrprets. Com és la seva feina? La seva vida és com la que ens mostraven Nicole Kidman i Sean Penn a la pel·lícula de Sidney Pollack estrenada l'any 2005? Com es preparen? I tu, que ens escoltes, parles diferents llengües i t'agradaria, no sé, treballar com a intèrpret?
Comencem Mars Europa.
El mar. L'immensitat del mar. S'estima que més del 80% de les deixalles marines són residus plàstics. A causa del seu lent procés de descomposició, el plàstic s'acumula en mars i platges d'Europa i la resta del món. Aquest plàstic és ingerit pels animals, com tortugues, foques, balenes i aus, però també per peixos i mariscos, que acaben arribant als nostres plats. A més, ara li hem de sumar mascaretes i guants. En l'intent d'aturar la contaminació dels mars i oceans, el Parlament Europeu va aprovar de manera aclaparadora, 571 vots a favor i 53 en contra, la prohibició dels plàstics d'un sol ús el 27 de març de l'any 2019.
Relazione RIS, riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Votiamo sull'accordo provvisorio per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Approvato. L'approvazione della prima lettura del Parlamento è conclusa. Complimenti alla relatrice.
Per conèixer iniciatives per reduir la producció d'alguns d'aquests plàstics d'un sol ús, parlem amb Víctor Manuel Sánchez, product manager de l'empresa Sorbos, la qual va rebre finançament europeu l'any 2018 per desenvolupar la fabricació de palletes biodegradables i comestibles. Què tal, Víctor?
Muy buenas, encantado.
Todas las ideas tienen un inicio. ¿Cómo surge esta idea?
Pues al final surge un poco de la inspiración y de la concienciación. Yo trabajaba como bartender de una marca de licores y tal, y a partir de ahí se me ocurrió hacer una pajita comestible. Y la primera noche buscando en Google descubrí que no existía nada en relación a las pajitas comestibles, y ahí ya se generó lo que era el movimiento, ¿no? Lo que empezaba ya a llamarse las Straw Wars, la guerra contra las pajitas.
¿Quién decide que la pajita debe ser de azúcar?
En principio, esto fueron los ingenieros alimentarios en su día. Entendimos que a partir de una serie de características que yo entendía esenciales, como rigidez, durabilidad, estanquidad, funcionalidad en sí misma de lo que sería la pajita, los ingenieros alimentarios encontraron que al inicio que el azúcar era uno de los mejores ingredientes para poder desarrollar la formulación con esas características. Ahora ya estamos en un nuevo desarrollo.
¿Qué será lo siguiente? ¿Cubiertos de lo que eran antes plástico, cubiertos comestibles?
Sí, la intención desde nuestra compañía, desde Sorbos, es a cambiar, transformar productos de un solo uso al plástico que se utilizan a día de hoy y transformarlos en comestibles, ofreciendo esa experiencia y conciencia a la vez en nuestros productos.
¿Cómo fue vuestra financiación europea?
Pues todo vino un poco de rebote. A través de una de las charlas de emprendimiento que estaba dando en un lugar, a uno de los que estaba ahí de público se acercó y me dijo que se encargaban a realizar toda esta serie de apoyo, sobre todo para lo que sería la presentación de la candidatura a estos fondos, porque no son fáciles de rellenar. Y a partir de ahí arrancó todo. Tuvimos éxito en la primera etapa, porque en nuestro caso, en nuestra entrada en lo que sería la subvención europea, eran dos etapas. En una primera podías acceder a 50.000 euros a fondo perdido, y a través de esos 50.000 euros tú decidías si seguías adelante en la segunda etapa, que ahí digamos que no llegamos con el objetivo final de intentar conseguir 3 millones de euros para el desarrollo de lo que sería la versión sugar-free de Sorbos, pero sí que nos llevamos una grata experiencia y mucho conocimiento por lo que fue el tiempo de desarrollo de la misma.
Y además entiendo que ahora ya conocéis cómo van los papeleos de Bruselas.
Sí, un poquito más, eso sí.
Acabo, ¿la ciudadanía está suficientemente concienciada sobre el uso del plástico y los peligros que comporta todo esto para el medio ambiente? Bueno, aquí hay playas muy bonitas y playas que deberían ser bonitas y son asquerosas. Vamos a dar la talla.
Sí, sí. Bueno, yo creo que en los últimos años, sobre todo a raíz de lo que son las redes sociales y a través de una serie de movimientos que se han ido generando a nivel global, yo creo que la concienciación cada vez es más latente. Sin ir más lejos, aquí en España nosotros hemos colaborado con Isabel Jiménez, que es la presentadora de Telecinco, y ella, por ejemplo, está haciendo un movimiento que se llama Stop Basuraleza y en la que está sobre todo incidiendo en la concienciación del residuo que generan estos productos de un solo uso de plástico, ¿no?
Le vamos a dar un voto de confianza al sentido común de todos los españoles. A ver si esto lo hacemos bien. Víctor Manuel Sorbos, sí. Esperemos que sí. Miembro, Product Manager y miembro fundacional de la empresa Sorbos, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un placer.
Europa mola.
Si entras a la tribuna de visitants de l'hemicicle del Parlament Europeu, sigui a Brussel·les o Estrasburg, veuràs que per sobre dels escons, a les parets que envolten l'hemicicle, hi ha tot un seguit de cabines, semblants a les que veiem potser més habitualment als estadis de futbol per la retransmissió de partits. Aquestes cabines, però, no són per als periodistes, sinó per als equips d'interpretació. Durant una sessió plenària, amb les 24 llengües oficials de la Unió Europea en funcionament, es poden donar més de 500 combinacions lingüístiques possibles. Per això recorre sovint a la metàfora comparativa de la Torre de Babel. Per conèixer millor com funciona tot plegat, ens acompanya la Guiomar Estampa, membre de l'Agrupació d'Intèrprets de Barcelona i intèrpret freelance per al Parlament Europeu i la Comissió Europea. Guiomar, bona tarda. Què cal saber, què cal conèixer per ser intèrpret?
Hola, bona tarda, Sergi. Calen moltes coses. Cal saber-ne els idiomes, cal una molt bona, un molt bon domini de la llengua materna, cal haver estudiat per ser intèrpret, que pot ser qualsevol cosa, no ha de ser necessàriament traducció i interpretació, però després s'ha de fer una formació d'interpretació de conferències i després, quan ja s'ha acabat tota aquesta formació de llicenciatura o grau universitari i un màster, s'ha de passar un test d'acreditació per treballar a les institucions europees.
Quants idiomes saps?
Jo treballo de l'alemany, de l'anglès, del francès, del català cap al castellà, que és la meva llengua materna.
Com funciona la cabina d'interpretació espanyola al Parlament Europeu?
Doncs al Parlament Europeu n'hi ha uns 15 funcionaris, que són la plantilla fixa, i després som uns 90-100 freelance que treballem en funció de les necessitats que té el Parlament, la institució, que ens va contractant d'any en any, de mes a mes, i així treballem.
Com s'organitza?
Doncs ens necessiten tot l'any normalment. I en funció de les llengües que tenim, perquè s'han de cobrir totes les llengües a cadascuna de les reunions, en funció de la qualitat que oferim com a intèrprets, evidentment, també, i en funció de la proximitat, perquè no és el mateix tenir un intèrpret a Brussel·les que va treballar al Parlament sense cap cost, només el del seu honorari, que un intèrpret que viu a Barcelona, com és el meu cas, que ha d'anar amb avió, que ha de viure en un hotel aquells dies, i llavors això, evidentment, encareix. Llavors ens contacten una mica en funció d'aquests tres criteris, de la combinació lingüística que tenim, de la qualitat que oferim com a intèrprets i de la proximitat allà a les institucions.
Posem per cas un europarlamentari que fa un discurs en alemany i tu l'has de traduir al castellà. La teva traducció és pels parlamentaris espanyols que estan a l'hemicicle o per altres tipus de servei, com poden ser, per exemple, una retransmissió televisiva de la Unió Europea?
La gran majoria de les reunions que interpretem són obertes i són públiques, perquè és el Parlament Europeu. N'hi ha de molt poques que siguin a porta tancada. Llavors, les públiques i les pot sentir tothom del Parlament que hagi d'assabentar-se del que passa en aquella reunió. Pot ser un assistent també del diputat que necessita escoltar la reunió, que escolti la cabina espanyola. I després, en el cas, per exemple, de la plenària, això està en streaming, que està online, i tothom s'hi pot connectar i pot escoltar la sessió amb les 24 llengües que s'interpreten, i llavors em podrien estar escoltant a mi amb aquell diputat alemany que parla amb alemany amb la meva interpretació en castellà.
Li poses música, tu, a la teva veu? És a dir, hem escoltat diferents traduccions a moltes televisions espanyoles, autonòmiques, que al llarg de la història hem escoltat traductors, traductores del tipus sí, creo que... És a dir, aquesta melodia musical que de vegades algunes fan.
M'agrada molt això de la melodia musical. Jo, en el meu cas, el que miro de fer és transmetre una mica l'emoció que em transmet el propi orador. Miro d'emular una mica això que fa l'orador amb la seva veu. Si és un orador molt monòton, jo no li puc afegir molta música amb aquest orador monòton. Si és un orador que té molta música, jo miro de fer-li la música igual. Però de vegades és difícil, eh? No sempre ho pots fer, perquè tampoc no som actrius, som intèrprets.
Si té molta força, en el cas que un orador sigui d'un partit concret i sigui molt vehement a l'hora d'expressar, tu també imites aquesta vehemència?
Procuro fer-ho, sí. I és una cosa que intento ensenyar als meus estudiants d'interpretació, que han de mirar de comunicar no només el missatge, sinó amb la veu, que és el nostre instrument, han de comunicar també el que està comunicant l'orador. I si no t'agrada el que diu l'orador, has de fer com si t'agradés, tot i que no t'agradi.
Tots sabem que el Regne Unit ja no és membre de la Unió Europea. L'anglès encara continua sent un idioma oficial, a més que possiblement sigui l'idioma més utilitzat a les institucions.
Ho és oficial. I això és perquè deixi de ser oficial, els estats han de votar que no volen que sigui un idioma oficial. I ha de ser per unanimitat, i fins ara no ho han fet. Hem de tenir en compte que Irlanda i Malta, tot i que no han escollit l'anglès com a llengua oficial, perquè tenien el gaèlic i el maltès, són països on es parla molt l'anglès i que és la llengua franca en aquest moment a les institucions.
A la teva cabina entenc que no hi ha possibilitat de molestar-te, de rebre whatsapps, has d'estar superconcentrada amb el discurs. Allò és sagrat.
Sagrat. Nosaltres deixem la motxilla fora de la cabina amb les preocupacions, les trucades, els whatsapps, tot queda fora i la concentració és només amb el que estem escoltant en aquell moment. Clar que sí.
Entenc en tot cas que amb els anys que portes d'experiència és possible que t'hagi passat alguna cosa...
Anècdotes en tenim, però tenim un secret professional també. Llavors, molt sovint les anècdotes no es poden explicar, però sí que és veritat que tinc dos que puc explicar. Una va ser d'emoció, de ganes de plorar, en una conferència on explicaven una cosa molt trista en les èpoques de la sida, i jo vaig haver de parar d'interpretar perquè tenia moltes ganes de plorar. I la contrària, amb moltes ganes de riure, amb una senyora que feia riure molt el públic per com anava vestida i pel que deia i com parlava, i tothom reia i jo havia de riure també i vaig haver de parar.
Entenc que amb la pandèmia és una feina que, tot i aquest Covid, l'has de fer presencialment a l'hemicicle o la pots fer des de casa, per exemple, a Barcelona?
En el meu cas, com els de molts companys, les institucions ara no estan contractant tants intèrprets perquè han baixat molt el nivell de llengües, però en el meu cas jo no he treballat encara, però sí que en sé de companys que han estat treballant, però allà a les institucions van amb una cabina, i en aquest cas, en comptes de compartir cabina amb dos col·legues, que és el cas normal, estan treballant sols o estan treballant amb un plexiglàs que divideix l'espai a la cabina. I després tenim el debat de si hem de treballar amb mascareta o no, perquè la mascareta costa respirar. Si l'orador parla molt ràpid, tu ho saps molt bé, quan s'ha de parlar molt amb una mascareta costa. I amb altres mercats estem treballant amb el que es diu interpretació simultània en remot, des de casa, com ho estem fent ara nosaltres.
Guiomar Estampa, de l'Associació d'Intèrprets de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns i Massa Europa.
Moltes gràcies a vosaltres, Sergi. Necessitem molt comunicar aquesta Europa tan important.
Amb aquest testimoni arribem al final d'aquest segon Massa Europa. La setmana vinent parlarem dels drets dels passatgers i a on ens hauríem d'adreçar si pensem que aquests han estat vulnerats per fer la corresponent reclamació. També parlarem què cal saber si volem viatjar amb la nostra mascota a un altre país d'Europa. En fi, família, gràcies per seguir-nos i fins aviat. Ah, i Massa Europa. Doncs aquí un nou capítol de la sèrie Más Europa, família.
De tamarindo. Culpa de tamarindo.
Què?
Culpa de tamarindo. Culpa de tamarindo.
Los tres sudamericanos. Això és un petit tast del que podrem escoltar demà divendres. Especial Guateque. Els nostres 50ers, 60ers, per cert, gràcies a tothom, sou formidables. Recordeu, ustedes son formidables. Ho sou. Gràcies, fins demà.
50ers.